Coneix en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El celler Mati Montaner ha estat seleccionat per fer vi al nou viver de cellers de Vilafranca, amb un projecte que pretén fer vins dedicats a la història d'Olèrdola amb el nom de Vins de Bressol. Per saber com es concretarà, què han pensat per assolir el finançament necessari i quins avantatges comporta formar part d'aquest nou viver, anem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, avui ens aturem a explicar-vos una experiència empresarial vinculada al món del vi i l'elaboració de vins, entenem que del tot original. Parlem amb Carles Amat i Maria Monteller, del celler Amat i Montaner. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Que ja ho teniu tot en marxa perquè tot just aquest mateix dilluns s'obre la possibilitat de poder fer aportacions, prebendes, doncs, per finançar, donar recolzament a aquest projecte, d'elaborar vins.
Exacte.
Amb aquest segell d'Olèrdola.
Exacte, sí. Sí, sí, sí.
Iniciem una campanya Verkami. Al final, com bé deies, és una prebenda. El Verkami és aquest projecte de crowdfunding, aquest espai, aquesta plataforma, perquè projectes doncs es puguin donar a terme, es puguin fer realitat, i és això, doncs el que demanem és que ens facin confiança. Nosaltres, el nostre projecte, volem elaborar vins d'aquí d'Olèrdola, vins que expliquin històries, relats, fets, i demanar això, doncs, que ens facin confiança fent aquestes compres d'aquests dos vins, un ancestral de Moscatell i un Xarel·lo Brisat, per, bueno, els vins quan els elaborarem i entregar-los a l'abril del 2024.
Com ho presentem? Què significa Vins d'Olèrdola?
A Vins d'Olèrdola anem a conèixer molt, donar a conèixer i també donar valor a on estem nosaltres ara mateix, que som d'aquí d'Olèrdola.
Al Bressol del Penedès.
Al Bressol del Penedès. I ostres, tenim coses molt maques i tenim molt bones vinyes i tenim molt bon producte. I doncs donar aquest valor i donar a qui no ho coneixi, conèixer-ho. Uh-huh. El mateix que ens agrada molt passejar-hi, conviure-hi, conèixer la gent que s'hi dedica, doncs tot això és important.
Bueno, i bàsicament doncs de la família.
Bueno, i l'enorme història que té Olèrdola, no? Darrere, que vivim en un anclatge que històricament se n'ha d'explicar molt, perquè fins i tot jo, no? Uh-huh. Que he viscut aquí, que amb l'escola doncs hem anat coneixent molt la història d'Olèrdola, fins i tot avui en dia encara hi ha coses que et sorprenen, no? Personatges, fets... és molt interessant tot el que hi ha darrere d'Olèrdola.
I voleu associar un vi a uns esdeveniments o un personatge de la història d'Olèrdola. Com es fa aquest vincle?
Bueno, és a través d'explicar la història d'aquest personatge, d'aquests fets que hi pugui haver, i explicant-los a través del vi. El vi són sensacions, són emocions, la terra, on està lligat, el que pugui expressar, i sí que és molt metafòric, però també, bueno, que es pugui fer aquest fil conductor d'explicar i donar a conèixer els vins de Bressol, que diem, no? Els vins que volem desenvolupar amb el celler Mat Montaner que estem creant, que estem posant les primeres pedres any rere any, i bueno, i fer-ho d'una manera també doncs diferent, una manera també que per donar a conèixer i posar en valor el territori, sobretot, i bueno.
I per això físicament estareu al nou viver de cellers de Vilafranca, o ha estat un dels projectes seleccionats.
Exacte.
Què suposa per vosaltres haver, doncs això, estat incorporats i seleccionats en aquest projecte?
Una oportunitat.
Sí.
Feia molt de temps que ens sentíem a parlar i que estàvem pendents de les notícies que sortien, no? I finalment que sigui possible que ens donguin l'oportunitat a gent que tenim la il·lusió, tenim les ganes, una miqueta fa uns anys que ens estem movent amb el sector del vi, doncs, però que no tenim celler, és evident. Doncs tenir l'oportunitat de tenir les nostres instal·lacions compartides és una oportunitat fantàstica.
Sí. Avui en dia tot costa molt, tot són molts esforços, per no dir diners, i sí que, com deia la Maria, venim de famílies viticultores, però nosaltres professionalment ens dediquem a altres sectors, però tenim aquesta inquietud per el vi, per vinificar, i quan no tens res, doncs tots són pegues, i d'aquesta debilitat doncs en fem una fortalesa, i el viver de cellers doncs ens obre la porta, ens dona l'oportunitat de, bueno, fer aquesta vinificació, aquest coworking, no?, que està tan de moda avui en dia, i que sumi pel territori. Al final és que ojalà molts projectes com el nostre s'hi creïn, s'hi puguin sumar, i podem fer un Penedès gran i fort.
que ha tingut en compte el comitè seleccionador per triar-vos. Què penseu que ha posat en valor?
Bueno, suposo que cada projecte té unes singularitats, no? Nosaltres, com a avantatges competitives que en ell té unes més empresarials, seria pues, això, que ens basem en una història, ens basem en Olèrdola, ens basem en aquests relats, i que, al final, donar-se a conèixer Olèrdola per tot Catalunya, per tot el món, no? Una miqueta.
Tenim molt clar el que volem fer. Llavors, jo crec que això, no? Quan tu tens les coses molt, molt treballades i clares, que volem fer aquests dos vins, els volem fer d'aquesta manera, d'aquesta altra manera, que volem donar importància a Olèrdola, volem donar importància al Penedès, doncs tots aquests conceptes jo crec que a l'hora de redactar un projecte i de presentar-lo també ha sigut bastant fàcil, dintre dels requisits que hi ha, que doncs, que d'unidó,
Però... La rigorositat hi ha sigut.
La rigorositat en presentar el projecte hi és, Però el tenir les coses clares, no?, que potser, com que ja sentíem això del Viver de Cellers, doncs no ho hem fet en dos mesos, diguéssim, sinó que hi ha una feina prèvia d'un any, dos darrere, ja, d'anar-ho fent xup-xup a la idea. Doncs hem presentat el projecte molt clar, molt concís, amb una miqueta de l'experiència que portem de bagatge darrere. Jo crec que això deu haver...
També ha ajudat.
Sí.
Abans ho apuntava el Carles, professionalment esteu en sectors que no són pròpiament al món de la valoració dels vins.
Són bastant diferents.
La Maria és fisioterapeuta.
Jo soc fisioterapeuta.
I el Carles treballa en el sector del món bancari, no?
Exacte, el món bancari.
Però això, sempre el vincle amb la terra l'heu mantingut.
Sí.
I com... també hem de dir que sou parella, no només professional, sinó també sentimental.
Sí.
Ens uneix bastantes coses,
sí.
Ara. Jo m'agrada dir que hem nascut entre pàmpols i bombolles. Jo sóc fill de Sant Sadurní d'Anoia i bé, doncs, les primeres feines de ben petitet, els meus han sigut, doncs, anar a collir raïms com a molt jovent per guanyar-te una miqueta els 4 duros per comprar la moto, per sortir, i a casa dels avis, doncs, també, aquí dels monjos que tenen les vinyes, doncs, ho hem mamat. Llavors, és una cosa que hem portat a la sang, i, bueno, al final, a casa em deien, hosti, estudia per no tenir que acabar la vinya, no? Quan acabava les temporades de collir raïms, deia, hosti, que dur això. I sí, tinc raó, tenen raó, no? Haig d'estudiar, però al final et fas gran i no sé el que hi ha, no, la nostàlgia... Clar, doncs quan ve, ja soc fill de Sant Sadurní, al anar a viure a Olèrdola, t'agafa com una nostàlgia que bé, que vols com treballar pels teus orígens, com involucrar-te més amb la terra, i aquí va començar tot una miqueta. Vam començar, bueno, cap al 2018, a elaborar els primers espumosos, i com a projecte que s'aprecia, no? Va començar el garatge.
Bueno, clar, no teníem, volíem fer-ho, no sabem com fer-ho, no com ho podem fer. Bueno, al final les coses es fan fent-les, no? Si no t'hi poses un dia, doncs no saps si ets capaç de fer-ho, si no ets capaç de fer-ho, i no, a vegades ho comentàvem, ostres, volem fer això, doncs fem-ho. Si surt malament, doncs jo li deia de broma, doncs ja farem ànec rostit, jo què sé. Si no surt bé, doncs ja farem ànec.
Sí. Però no teniu pròpiament la formació d'enòlegs?
No
tenim.
Sí que hem tingut gent al costat.
Això sí, gent.
Gent
molt maca que...
Que ens ha ajudat molt en el procés.
Caristes, enòlegs, enòlogues que hem anat consultant.
Tenim amistats que són enòlegs, tenim coneguts que han fet cava durant molts anys a casa seva, llavors això ha sigut...
Ens va ajudar una miqueta a guiar-nos a donar-nos unes pautes.
A part de que prèviament ens agrada el món del vi i sí que, bueno, el típic, no? Fas algun curs de tast, alguna base de... Ja t'hi mous una miqueta entre visites a cellers...
Vas conèixer, formant...
Conèixer el món, no? A part de créixer-hi, doncs sí que arrel d'anar a diferents visites a cellers vas adquirint cert coneixement. No som ni molt menys professionals d'enòlegs,
No, molt autodidactes i al final...
Però dins d'aquesta formació hi ha un precedent també de vi singular, el vi ciclista.
Sí.
De fa pocs anys, un parell d'anys.
El 2021, el 18, quan vam fer els primers espumosos, jo per mi va ser una revelació de, hòstia, que xulo poder fer alguna cosa amb la terra, aportar alguna cosa diferent, i que ho has fet tu, i tu, bueno, al final ho pots veure, maridar-ho. I això, bueno, em va engrescar a seguir en aquest sector, a seguir emprenent, a seguir fent projectes, però clar, és això que deia, quan no tens res, se't tanquen moltes portes i al final no pots fotre un tret al peu i tampoc no, pots, no tens diners, no pots fer-ho. I jo bueno, soc molt aficionat al ciclisme, vaig fer moltes curses d'ultrafons de corrent i això que vas entrenar, vas per aquí al Penedès, i un dia doncs, és com una revelació de, hosti, que xulo, no?, poder vinificar les vinyes per on tu cicles. Amb la Maria doncs, fèiem algunes sortides, fèiem cicloturisme, i com, doncs, això us van començar a lligar caps, de dir, no estàs lligat a cap denominació d'origen, no estàs lligat a cap territori, d'aquesta debilitat en fas una fortalesa i pots fer el que vulguis. Llavors vam dir, que xulo seria descobrir el territori pedalant amb el pedalà, poder vinificant varietats de raïm de cada D.O. I bueno, aquí va sortir el nom del biciclista. És una paraula molt d'abans que havia escoltat. El meu avi era ciclista que anava amb la penya del Foix, aquí als Monjos, i a casa la iaia sempre l'havia escoltat molt. I va ser com començar a lligar caps i bueno, es va quallar la idea.
Aquí les hores de casa durant la pandèmia van ajudar molt, eh?
Correcte, són fins de pandèmia. Exacte. I amb la Maria vam parlar-ho de, bueno...
Bueno, un altre cop com el cava, no? Si no ho provem, no sabrem si som capaços de fer-ho. Llavors, pues, va, trobem la manera, com ho podem fer. Llavors sí que va ajudar. Vam trobar, no?, el celler de Can Costes de Guardiola de Font-rubí que ja ho feien, no?, i que ja fan aquestes col·laboracions amb gent que vol fer aquests petits projectes però que no tenen instal·lacions pròpies. I aquí va anar molt bé.
El primer biciclista bi Penedès. Al final el que volem és això, pedalar amb el pedalar, amb aquest projecte, que ens recordi el territori, una mica el discurs, com seria anar amb bicicleta per aquests camins i corriols. I vam fer un segon vi el 2022 a la Terra Alta, el biciclista vi Terra Alta. I la idea seria anar fent aquesta volta...
Amb la idea d'anar coneixent Catalunya. Exacte, amb les D.O.s.
Amb les D.O.s, aquesta volta biciclista, no?
Una volta de vi, també.
Sí.
El nom del nou vi que elaborareu, dels vins que elaborareu al celler de Vilafranca, el viver de cellers de Vilafranca, ja el teniu? Seria vins d'Olèrdola?
No, bueno, és vins de Bressol.
Vins de Bressol.
El projecte seria vins de Bressol, aquests vins de mínima intervenció, vins més personals. Sí que els noms...
Encara no.
Encara no.
Més que res, també ara hem d'entrar...
Que el sabem, eh? Vull dir,
hem d'entrar... O sigui, hem de fer com realitat tot això del viver des de cellers, entrar-hi, veure com entrem al vi. I suposo que és quan esperes un fill, que estàs barrejant, o sigui, una miqueta tenint noms al cap i fent pluja d'idees de noms i els vas, aquest sí, o aquest no, aquest m'agrada més, aquell m'agrada més.
Però dedicats a personatges històrics.
Sí, evidentment. Sí. Exacte.
A la història d'Olèrdola, o a esdevenir més d'Olèrdola?
Sí, una miqueta fil conductor.
Una miqueta fil conductor és personatges i fets.
Història i fets d'Olèrdola.
Una miqueta estem...
Un vi, per exemple, Mir Geribert.
Bueno, era un dels candidats, però...
Sí, però aquest ja podem dir que vull, que no.
Aquest no, perquè bueno, té una altra marca comercial, i llavors aquest va ser ja sí. Descartat, però bé...
Però és que Olèrdola, ara que estem no, remenant una mica i preguntant amb gent d'Olèrdola que doncs, dominen el tema de la història, perquè al final doncs, ens anem de nodrir d'aquesta gent que tenim amb aquest coneixement... Ostres, tenim molts personatges que han estat importants i que han marcat fets o que i dintre el món del vi, que són importants. I llavors serà cap a aquests on una miqueta sí. Anirem a buscar...
Aquí, amb l'Escola de Turisme, vam fer uns cursos de formació superinteressants de relats i vins d'història del Penedès. No tan sols l'Olèrdola, sinó que el Gran Penedès doncs, hi ha molts relats, moltes històries, que també ens va servir molt per acabar de quallar la idea de donar tindre aquest suport a l'Escola de Turisme per donar aquests coneixements a gent que potser doncs, no venim d'aquests sectors, no ens hi hem dedicat professionalment, que fent aquests cursos doncs, el pots anar formant i pots anar documentant. I bé, doncs els noms ja dic. O sigui que en tenim uns...
Sí, en tenim.
Tenim, i, però bé, de moment ens guardem l'exclusiva.
Hem de acabar de veure l'ampolla, el vi...
Ens guardem aquí sí. I fer una miqueta més...
Més endavant. Sí. El que sí que no fins ara no teníeu celler, ara sí que podreu tenir d'aquest espai compartit dels vivers, del viver de cellers de Vilafranca, però sí que teníeu altres coses abans, evidentment, no? Les vinyes, o com a mínim la possibilitat de poder tenir el raïm.
Clar,
ara... Si no teníeu, no sou, en aquest sentit no sou nouvinguts.
No, a veure, sí que amb el... Clar, quan vam començar amb el tema del biciclista, vinificar amb les vinyes de la família era més complicat, perquè era un altre procés que, tot i assessorar-nos, doncs, se'ns feia una miqueta més complicat.
Ara, més recursos,
en, sí. en aquest projecte, el Viver de Celler sí que ens dona l'oportunitat doncs, de comptar amb les vinyes de la família. I això també és una cosa que tenia molt clara, que si ho fèiem era comptant amb les vinyes de família o amb pagesos, viticultors, que tenim molt a la vora. Mm-hmm. I donar-los valor a aquestes vinyes, que també és el que tenim. I si nosaltres no ho conservem una mica, doncs ja esperem que vinguin de fora malament.
I per començar, per donar-li valor, el primer és el preu. O sigui, nosaltres pagarem el projecte de vins de Bressol un euro al quilo i d'aquí en amunt. És la idea.
Si dignificar no, exacte, la feina sí. que fan.
Si no, no hi ha negoci viable, vull dir, si aquí tots els estaments hi han de guanyar. I creiem que... I molts projectes d'aquí al Penedès ja estan començant sí. amb aquesta filosofia, ja ho estan fent, i nosaltres ens hi volem sumar perquè el Penedès ja ve un canvi. I per sort ja porten uns anys amb uns projectes que ens han... Que aquests mateixos projectes a nosaltres ens han engrescat de voler-nos-hi sumar. Mm. I la premissa és això, primer, el preu.
Nosaltres no farem aquest projecte enfonsant un pagès o no pagant-li el que li correspon per la feinada que hi ha darrere d'aquesta vinya, no? Llavors el que volem és tenir una ampolla sobre la taula i saber, tenir la claretat de que tothom en aquella ampolla hi pot viure, no? Que al final Santi, tots hi hem de viure d'això.
El Santi Borrell, el poeta, que el seu llibre explica, no?, que el Penedès és la història d'un preu i això, doncs, ho hem de revertir i a partir d'aquí és això, d'un euro en amunt, intentar, doncs, que també tots els estaments hi puguin sortir guanyant i tothom en sigui conscient de quan compra una ampolla de vi, ja sigui nostre, ja sigui de qui sigui, doncs, què hi ha al darrere i, bueno, és que al final és una suma de tots.
El Carles ha parlat abans d'aquesta referència també de que l'espai on va néixer en part també tot aquest projecte va ser el garatge de casa, altres grans projectes, sí, no? Sí, altres no? grans empreses.
Això és molt, molt, molt americà, no? Però sí, com a gran projecte, com a tots bons bueno, projectes d'emprenedoria, comencen
amb
grans.
Havíem de començar amb el que teníem.
Exacte. Bàsicament, no va ser casualitat, sinó que és el que tenies. Al final, no es va poder donar a Sant Sadurní, no tenia l'espai, els monjos doncs, tampoc no és possible. I llavors aquí a Sant Miquel, on estem visquent ara, doncs, tenim una mica de pàrquing, que aquí i, bueno, era el lloc l'únic que teníem. I vam començar doncs, a fer els primers espumosos i els primers ancestrals i era la manera que et permetia de fer-ho.
Sí. I fer un projecte d'aquesta dimensió, d'aquesta envergadura, amb aquesta voluntat de que perduri, suposo que ha de ser més fàcil si es comparteix amb la persona que s'estima, no?
Bueno, al final són hores. Al final sí. són hores i hores sí. i hores de pensar-hi, de donar-hi toms. A vegades la primera idea no és la bona i a veure... Sí que
ajuda la Maria en aquest sentit.
Les converses s'han de tenir.
El suport, el suport.
A vegades diem, ara fem una reunió de feina, no? Acabes de sopar i ara el Carles
puc parlar, diu,
puc parlar?
Puc parlar ara.
I quan et diu, ara puc parlar, vol dir que...
Que porto tot el dia bullint el cap. Exacte. I puc parlar ara. Doncs, i el segons la mirada...
Us complementeu perfectament,
bueno,
no?
Sí, hi ha dies sí. que dius, bueno, avui no.
Avui no toca.
Avui no toca. Pues... I hi ha dies que, bueno, pues... Va.
Bé, és un projecte de vida, un projecte de parella, al final som un equip i ara doncs és anar sumant històries i, sí. i, bueno, i posar coses en comú.
Bueno, l'objectiu és bonic perquè vam començar amb vinga va, anem a fer cava, anem a un espumós, a veure, provem-ho, a veure què ens surt i a vegades no, tens la sensació de que no aconsegueixes fer el que vols, però si mires enrere dius, home, doncs el 2016-17 sí. estàvem fent cava al greix de casa. Estem al 2023 i estem entrant al Viver de Cellers, ja tenim un vi previ, en volem fer dos més. I aquí, doncs, anar caminant sí. i anar corrent i anar donant a conèixer el nostre producte, que també el món del vi, és un món que en som molts, que volem fer coses, sí. i volem fer coses molt xules. Però bé, bueno, creiem en el que volem fer, en el que volem explicar, en el producte que tenim, i a partir d'aquí...
Sí, sense cap gran pretensió. No. O sigui, nosaltres volem treballar pel territori, volem posar en valor aquestes Exacte. Vinyes, volem que el model socioeconòmic del Penedès que sigui i que continuï com fins ara,
pena.
Que aquests parcs fotovoltaics que estan amenaçant obert-la i si comencen a obert-la acabaran el tot el Penedès, parlant per lo que dèiem del preu. No?
Nosaltres des de casa volem continuar veient vinyes.
Exacte. No? Les plaques solars que volem a les vinyes, les úniques que volem són les fulles dels pàmpols. És l'única placa solar que
amb
volem.
Aquest objectiu no... intentarem fer...
I les persones que desitgin doncs, donar un recolzament, un suport a aquest projecte, doncs ja ho saben, ja tenen a la seva disposició el Verkami. Hi ha un objectiu concret que us heu fixat, òptim, per a poder tirar endavant tot el finançament?
Sí, el Verkami és un tot o nada, o sigui, és tot o res. El Verkami, nosaltres els costos, tot el que és el variable, sí que el fem amb el Verkami, són 7.000 euros.
7.000.
Sí, correcte, les aportacions. Llavors hi ha les prevendes dels vins, n'hi ha des de 30 euros, que són dos vins, fins a 400 euros, que ja és un lot amb dos caixes a cada vi, i llavors hi ha experiències d'enoturisme, hi ha experiències de maridatge amb formatges i bombons, hi ha una ampolla Magnum de recompensa amb una prebenda de 90 euros. O sigui, hi ha diversos obsequis que diuen pels mecenes, no? Per la gent que ens faci aquesta confiança, des dels 30 euros, són els 70, els 90, fins als 400, o sigui, que crec que tothom que s'hi vulgui adherir, doncs són preus de vins correctes.
Ens sentim còmodes, no?
Exacte.
Al final, oferir un bon producte amb un preu raonable per tal de poder tirar endavant aquest
projecte. I al final no deixa ser una prevenda, eh? O sigui, sí, no és demanar a fons aquí a fons perdut o inversor, sinó que és, bueno, doncs faig la compra d'aquests vins i me'ls entregaran doncs, a l'abril l'any que ve, un cop s'hagin vinificat. Sí.
Doncs a l'abril. Insistim, Verkami, la pàgina de
Vins de Bressol, exacte, si entren dins de Verkami i busquen Vins de Bressol, bueno, de fet sortirà doncs, dels primers, en aquest sentit que acabem de començar, i allà ens trobaran, i si no, a les xarxes socials, a l'Instagram del celler Amat Montaner, tot seguit, i si no, a la pàgina web amatmontaner.wine, també.
Doncs en prenem bona nota. Carles Amat, Maria Montaner, moltes gràcies per explicar-ho. Enhorabona per la feina i que tingueu molta sort.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem, per exemple, que la patronal del Cava, AEC Cava, creu que cal esperar a la barema per parlar dels preus del raïm. Aquesta setmana, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l'Associació de Viticultors del Penedès han fet una crida als viticultors que han de formalitzar contractes de compra-venda de raïm a no signar-los pel preu abusiu amb el que les empreses vitivinícoles estan plantejant. En resposta a aquesta crida, el president d'AEC Cava, Joaquim Tossas, ha opinat que cal esperar per veure què passarà finalment amb la barema d'enguany, tot i que entén i coneix la problemàtica dels preus del raïm que afecta els productors. Tossas afegeix també que el pla estratègic del Cava busca reputar la marca Cava per fer que els consumidors estiguin disposats a pagar més pel producte i que aquest increment de preu s'ha de veure repercutit també en tota la cadena de valor. El mediunenc Juli Silvestre és director general d'Economia Social i Solidària, el tercer sector i les cooperatives. Juli Silvestre serà el nou director general d'Economia Social en substitució de Josep Vidal, que ha deixat el càrrec per ser número 2 del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Juli Silvestre ha estat vinculat a l'economia social des de fa més de 25 anys. Ha estat director del grup cooperatiu Entrem des del 2021. També ha estat gerent de les cooperatives Nouvert, l'empresa d'inserció Nouset i de l'associació Entremi entre el 2010 i el 2021. Prèviament, va ser cap de l'àrea d'inserció laboral de la Fundació Un Sol Món, de l'obra social de Caixa Catalunya, que va ocupar també la gerència de la Fundació Formació i Treball i va ser responsable de comptabilitat i finances de Veterinaris Sense Fronteres. També en aquest darrer mandat, del 2019 al 2023, ha estat alcalde de Mediona. I us apuntem també que faran un carril per vianants i ciclistes a la carretera d'Albinyana. El projecte ha estat aprovat per la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament d'Albinyana ha anunciat que la Diputació ha aprovat aquest projecte per fer un nou vial per ciclistes i vianants a la carretera TV-2043, que és la que va del poble fins a la C-51. El projecte inclou la construcció d'aquest carril i el condicionament de la carretera per un import d'€1.700.000 que pagarà la mateixa Diputació de Tarragona. El projecte afectarà diverses finques, raó per la qual es farà una informació particularitzada per cadascun dels seus titulars. A partir de la publicació del projecte, en el Diari Oficial, s'obrirà un període de 20 dies hàbils d'informació pública. I acabem aquest repàs de les notícies de 11:15 afegint una informació relativa als monjos i a la seva festa major, que estrenarà una cercavila d'anada a ofici. El programa d'actes previs començarà el dilluns dia 10 de juliol i els actes oficials s'iniciaran el 18 de juliol amb la traca d'inici de la festa i el pregó a càrrec de Neus Cendra. Els actes s'allargaran fins al diumenge 23 de juliol amb els tradicionals cercaviles i actuacions com les que cada any protagonitzen, per exemple, en aquesta ocasió, Hotel Cochacambre, Portobello i Músics de Carrer, o Joan Pera en l'àmbit teatral. Això sense oblidar propostes clàssiques com les sardanes, les habaneres o els balls i concerts de festa major que han organitzat des de la comissió i des de la societat La Margaridoia. La coordinadora de Balls dels Monjos ha organitzat aquest any una cercavila d'anada a ofici, serà el dia 20 de juliol, com a principal novetat de les propostes folklòriques de la festa major dels monjos. Després de les matinades dels balls faran un esmorzar a festa majorenc i emprendran el recorregut entre la plaça Pau Casals i la plaça de l'Església, amb els balls grans. Una altra de les novetats de la festa dels monjos rau en l'exhibició dels balls, que tradicionalment es feia a la sortida d'ofici i que aquest any sols faran els balls infantils, amb el complement d'una ballada conjunta dels balls d'adults, abans o després de l'ofici.
Penedès en xarxa.
Com fem cada mes, parlem de l'actualitat més propera, en clau Alt i Baix Penedès, amb companys, amb periodistes de les dues comarques. Avui tocarà parlar de pactes i, per què no, de l'estiu, una secció que acomiadem ja aquesta temporada i que ens acosten des de Domenys Ràdio.
Doncs ara l'última secció per aquesta temporada, amb la que parlem amb els periodistes, i per això m'acompanyen el Marc Guitart del Tarragona Digital i de La Fura. Molt bon dia, Marc.
Hola, bones.
I el Baselga del Diari de Tarragona. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia, Marc. Bon dia, Lourdes.
Què tal? Com esteu?
Bé, molt bé, mira. Aquí començant el juliol. No, el banyador, ja.
No, què?
No, jo no. El baixi ni platja ni festa major.
Molt malament. Tu sí, no, Marc, que les festes de barri del Vendrell les estàs visquent, no?
Bueno, algunes sí. Algunes sí. Les nenes volen anar a veure coses així, una mica les falles i això, i mira, però les acompanyo.
I què tal, bé o no?
Sí, bé. Normal. Tampoc és que les vesqui molt, jo.
Vale. Bueno, ja sabem que al Baselgan ni festes majors ni platja, o sigui que...
No. De moment no. Però tirar fotos als nius de tortuga sí que deus anar. Sí que vaig anar, m'hi vaig acostar, sí, m'hi vaig acostar. Bueno, a veure el niu de la tortuga aquesta que ha fet niu aquí a Coma-rua.
I què tal? Com és? No és de la mateixa tipologia que de la del Calafell, no?
Sí.
És la mateixa?
No es veu absolutament res. Vull dir, la tortuga arriba, fa un forat a la sorra, deposita els ous, els tapa amb sorra i se'n va. Vull dir que no es veu res i se sap que hi ha alguna cosa, doncs, perquè està encerclat i ja està, però bueno, no es veu absolutament res. Uh-huh. Sí, són els de tortuga babau o careta, sí, que són les que estan venint ara cap aquí, que no n'hi havia tantes fa uns anys. Jo vaig parlar en el seu moment amb el GPEC fa un parell d'anys, quan va haver-ho de Calafell, que també va haver una tortuga a fer una gran posta. Uh-huh. I ells tenen grups que són d'avistament. Van voltant per totes les platges de Tarragona per veure si en troben postes d'aquestes i nius per protegir-los. I ells m'explicaven que... Bueno, ho relacionava amb el tema del canvi climàtic, també, amb el tema de que elles són tortugues que acostumen a estar en aigües més càlides i... que no estan en aigües tan càlides, llavors ells estaven més cap a Grècia i el fet de que cada cop faci més calor els han anat pujant cap amunt i han anat cap aquí. Llavors per això se'n veuen més ara.
Déu-n'hi-do, la veritat és que jo me'n recordo de... Sembla que va ser l'any passat o l'anterior que vam anar quan les van deixar que les cries sortissin cap al mar.
L'any passat. És a dir, fa 2 anys va fer la posta i l'any passat van alliberar unes quantes, no sé, les que havien sobreviscut.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs hem anat a la platja per veure aquesta tortuga i seguim amb animalets perquè els porcs senglars s'estan tornant a deixar veure per moltes zones i l'últim ha estat a Cunit, no? Va ser?
Bueno, a veure, no és que s'han tornat a deixar veure perquè ja estan pràcticament, bueno, arreu, en zones urbanes. El que passa que ara ha cridat més l'atenció perquè amb el començament de la temporada d'estiu en zones com a Jardins de Cunit, que s'han omplert de gent, doncs clar, ara hi ha moltíssima més gent que els veu, però no perquè hi hagi més porcs senglars, sinó perquè hi ha més gent.
Clar.
I hi ha tanta quantitat de gent a la urbanització que tenen por als veïns és que en algun moment doncs, l'animal es trobi amenaçat, que es trobi acorralat i pugui atacar. Però, bueno, a veure, l'animal va on hi ha menjar. Si la gent deixa de les bosses d'escombraria fora del contenidor, doncs, bueno, si estàs cridant. Tot i així, sí que aquests animals han après a volcar els contenidors, perquè són uns contenidors petits, de rodes, i per trobar menjar. L'Ajuntament diu que quan estan els nous contenidors, que són més grans i que no tenen rodes, no els podran volcar.
No.
Però si la gent deixa les bosses fora, doncs continuarà sent una crida per aquests animals.
Uh-huh.
També aquí hi ha una mica aquest problema de que el cap on es va amb la recollida de residus, que és cap a porta a porta, és un efecte crida cap a aquests animals, que ara n'hi ha
sí,
tant.
Sí, clar.
És difícil de contaminar les dues coses.
Sí, clar. Qualsevol bossa d'escombraries que deixis al carrer és una crida per aquest animal.
Que és el que passava allà en el Vendrell, no? Ens ho van explicar. Que en tot lloc on s'ha fet, ja s'ha implantat des de fa un parell d'anys a porta a porta, i és el que fa que hi hagi molts, que se'ls costi molt fins a les portes.
Sí, perquè tu vas també fer un article allà a Mas... No, Mas no. Els del Vendrell. No me'n recordo quina urbanització és.
El Nou Vendrell, vam anar amb el Bassi, que ens van convocar ells allí per una cosa... Per una altra cosa, crec que era per un robatori que van tenir a la sessió i ens va sortir l'altre perquè ens ho va dir el president de la sessió de veïns que era un problema que estaven tenint molt greu del deixar allà el porta a porta i que se'ls hi venien. De fet, hi ha una família aquesta que estava constantment doncs, agafant tota la brossa d'aquests que deixen a menys a les portes.
Déu-n'hi-do. No, no, a veure, és un problema. A Barcelona hem vist com fins i tot baixaven al carrer Balmes i van buscant l'aliment. A veure, està clar que són perillosos, si no que m'ho expliquin a mi, però sí que és cert, no?, que ells busquen l'aliment.
Això de que t'ho expliquin a tu, per què ho dius?
Per l'accident que vaig tenir contra un porc senglar fa molts anys.
Ah, vale. No, igual t'havia perseguit algú pel carrer.
No.
Corrent per Banyeres.
No, calla, hauria sortit a les notícies. No. Déu-n'hi-do. D'animalets va el tema, però canviant una mica els terç, ja hem tingut la primera morta aquí al Baix Penedès amb aigües, i va ser a Cunit el dijous passat quan una dona de 78 anys malauradament doncs, no havia arribat als socorristes i sembla que es va poder trobar malament i ja no va sortir la primera mort.
Sí, tot apunta que va ser una indisposició que va patir la dona estant dintre de l'aigua. Es va desplomar, la van poder treure just en el moment que arribaven els socorristes. Li faltaven 10 minuts perquè comencés el servei i no es va poder fer res per reanimar-la. Vull dir, no va ser un ofegament. Això va succeir pràcticament, vull dir, a la vorera. I hi havia bandera, bueno, els socorristes quan van arribar van pujar la bandera verda. Vull dir, era un dia de mar en calma, no hi havia corrent, no hi havia més. La dona doncs, va patir doncs, alguna indisposició i va morir.
Déu-n'hi-do.
És el que ha passat moltes d'aquestes morts. Eh? No, o sigui, a la part d'aquesta d'ofegament de gent que es posa en llocs que no hauria d'anar, però moltes són de gent que es troba malament o que li agafa algun, sí, doncs, sigui un atrac de cor, sigui altra cosa, gent més gran. I que si això et passa un moment que hi ha més gent a la platja, doncs igual es pot actuar més ràpid, però clar, que era molt aviat al matí, més gent, hi havia poca gent a la platja.
Clar. Déu-n'hi-do, esperem doncs, que no hi hagin gaires, perquè Déu-n'hi-do quin anyet portem a les platges. I anem a un altre tema, un tema polèmic. Anem a política, en aquest cas, i és que el passat dimecres doncs, es va fer el plenari a Calafell, on sempre expliquen doncs, els sous, com anirà tot plegat, i va haver-hi polèmica. Què va passar exactament? Perquè em sembla que els dos estàveu allà, vivint-ho en primera persona.
Doncs, home, bàsicament que l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, del Partit Socialista, es va anul·lar completament a l'oposició per tota la legislatura. Vull dir, o sigui, ha deixat pràcticament sense retribució, i s'ha fet l'horari del ple a les 11 del matí d'un divendres. L'oposició, que no té un sou com a tal, important, i menys ara, que anirà per assistències i amb un cost de les assistències molt ridícul, doncs, bueno, pràcticament ha anul·lat la tasca d'oposició que pugui fer l'oposició. I bueno, es va confirmar aquest pacte amb el Partit Popular i amb Junts, perdó, sí, i bueno, i ja està, vull dir, i el Junts i el Partit Socialista doncs, bueno, es van aplanar molt la legislatura.
A part que, bueno, els sous que percebran els regidors de govern i l'alcalde són superiors també a l'anterior mandat. I després també una polèmica pel fet de canviar el ROM perquè la gent que ve de públic i que pot intervenir al final del ple només ho podrà fer dels punts de l'ordre del dia. I llavors això és un canvi important perquè normalment ja sap que quan s'acaba el ple hi ha veïns que venen a preguntar per 50.000 coses, de les seves voreres si no es netegen, si no sé què, i s'ha limitat només al que es parla a l'ordre del dia. Això també va generar certa polèmica i també pel fet de canviar el ROM, no? Perquè el ROM al final és una cosa que és el reglament que segons el que marca tot el que s'ha de fer el ple, i normalment si es vol fer un canvi al ROM, el més lògic o recomanable seria que hi hagués un consens gran, no? Que cada govern de cada any faci els canvis que vulguin, perquè aquest només el va aprovar el govern.
I pot ser una vendeta? Tant el tema de sous com el tema de que hi hagi gent que vulgui aprofitar els plens per tot plegat, potser per...
El tema de plens anava molt, segons va semblar allí, molt enfocat a Vox, no? Perquè en els
abans d'acabar l'anterior mandat, el que era portaveu de Vox, que ara és el que està a l'Ajuntament, ell agafava la paraula i devia parlar allí fins a passar, bueno, fins a passar, no, sent veí, però més aviat com des d'un punt de vista polític. Uh-huh. Aquesta és l'explicació que ha donat el Ramon. Però que, clar, al final acaba pagant tothom, no?
Uh-huh. Sí, jo no ho sé, crec que més enllà del de Vox, que sí, que en el darrer ple abans del de la Constitució i el del canvi de reglament del ROM i aquest darrer ple, doncs sí que l'alcalde ha considerat que moltes intervencions d'associacions de veïns que han anat a les sessions plenàries, queixant-se, doncs, per exemple, de la instal·lació del circ al Parc de la Sínia, o queixant-se d'altres històries, l'alcalde ha considerat que estaven molt dirigides políticament i ho ha volgut tallar d'arrel i ha dit, doncs, aquí només es parlarà dels temes dels plets. I el que deia la Lourdes, sí, jo estic clar que és una revenja del que també l'alcalde ha considerat una guerra molt bruta durant tota la... ja no només durant tota la campanya electoral, sinó durant tota la legislatura, amb atacs personals, i ha esperat en el moment, doncs, que ha pogut fer mal a l'oposició i dir, ara em cobro la revenja. Uh-huh.
Bé, bueno, és el primer així ple que ha donat molt a parlar. El del Vendrell també, bueno, el vau seguir tots dos, aquests càrrecs de confiança, que són tres, si no m'equivoco, i que continuen els mateixos sous, no, d'anterior, de l'any passat, bueno, de fa 4 anys, millor dit.
El Vendrell s'ha de dir que ja o sigui, que s'ha aprovat és la figura de tres càrrecs de confiança, però no vol dir que hi siguin encara. Uh-huh. És a dir, el Vendrell el que fa és permet, o sigui, ja ho va fer l'altre mandat, eh? En crea tres i després pot ser que s'anomeni algú o no, que l'últim mandat va ser un d'aquests tres. En canvi, que a la pell sí que hi ha tots set, estan clars i tenen noms i sous i es va...
Una mica un nom, sí.
Una mica un nom i estan tots plens i és el màxim, a més, són set, que és el màxim que permet la llei. Uh-huh. I estan tots. El Vendrell, doncs, s'ha de veure si acabaran fent-se omplir-se aquests tres o no. Uh-huh.
Passem de política a altres coses, i és que, déu-n'hi-do, en els darrers dies, uns 5 anys de presó per intentar matar el seu germà amb una destral a Calafell, i un dels més buscats de Xile, si no crec i no recordo malament, que l'han trobat al Vendrell.
Que raro.
Claro.
Bueno, a veure, no deixen de ser successos que bueno, han coincidit aquí i bueno, hem vist també a Madrid, doncs, que hi ha hagut un altre assassinat masclista.
A Salou.
A Salou hi ha hagut un altre assassinat masclista. Bé, bueno, és una plaga que tant els assassinats masclistes com els assassinats com els successos, doncs, bueno, és una plaga que hi ha per tot arreu i aquests dos han coincidit aquí, a la detenció del xileno i l'altre. Vull dir, bueno, sí, evidentment, vull dir, estem en el món i poden passar successos d'aquest tipus per aquí.
Marc?
Sí, no, l'Astral jo no l'he seguit.
La següent, no? La de l'Astral.
L'altre sí, però bueno, sí, més que això. L'investigació ja portava 2 anys i bueno, al final el van trobar aquí, el van estar seguint durant un temps i l'han acabat capturant, no? Uh-huh. Estava passant desapercebut, per el que diu, intentant no cridar l'atenció, però bé, sense... Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que sense cap tipus de documentació que de qui era, i tot així podia fer vida aquí, viure aquí, treballar aquí, és raro, no? Algú que no té documentació de cap tipus, perquè no el trobin, perquè està sent buscat, pugui fer tot això.
Bueno, benvinguts a aquest país, no? Que a vegades passen coses que semblen incongruents, però mira, una altra que va passar. Més cosetes. A Cunit sembla que per fi tindrà semàfors. Una mesura que no sé si l'han rebut bé els veïns, però que intenta pal·liar aquests... atropellaments que fa anys que es donen en aquella zona, tot i que van posar aquells com es diuen?
Aquella formigó, aquella...
Sí, el formigó aquell.
Sí, però allò no sembla que no fes gran cosa, allò encara ha sigut pitjor.
Ja. Com ho veieu? Perquè sí. Les cues diuen que seran guapes com a Cubelles, eh?
Sí, clar. Sí. Bueno, però això no és igual amb la formigó, no, amb el mur, o no, no afecta, perquè ja, al final és una zona interurbana que no hi ha opcions de ni d'avançar ni res, i s'ha d'anar a poc a poc, i encara s'hauria d'anar més a poc, i llavors, bueno, doncs sí, hi ha les cues aquestes, no queda més altres. El dels semàfors, encara que trigarà, vull dir, ara s'ha fet la licitació de la redacció del projecte, allà en el territori ho posa l'execució per l'any que ve. Mm-hmm. Encara trigarà bastants mesos, però bueno, ficaran aquests tres en tres passos de vianants que són els llocs on hi ha els atropellaments. No, no estem parlant de males pràctiques de ciutadans que creuen per on no han de tocar, no. Mm-hmm. Els atropellaments a la C31 Cunit passen els passos de zebra.
Sí, bueno, és que a vegades, jo que a vegades tombo per allà, m'he trobat que la gent estira. A veure, no estira a sobre el vehicle, però és com que has d'anar amb mil ulls perquè dius, hosti, que em sortarà, no?
Has d'anar a poc a poc. Tu, quan hi ha un pas zebra, has d'anar vigilant a poc a poc.
També és veritat que, no obstant, els passos de zebra de Cunit, jo crec que estan molt, molt, molt malament il·luminats.
Sí.
Si no recordo malament, a part de col·locar els semàfors, també està previst col·locar aquesta senyalització que ja es veuen, lluminosa, que ja es veuen en molts passos de zebra, perquè siguin més visibles.
Sí.
No treu que si vas a una velocitat adequada, en un moment donat, pots frenar.
Clar. No, has d'anar amb molt de compte. A mi aquella zona em fot por, la veritat, perquè és com, ja veuràs tu, que... i has d'anar amb compte, perquè a vegades és que els vianants ni miren. Però bueno.
Bueno, però de la mateixa manera que si algun dia vas conduint i està caient un xàfec, doncs aixeques el peu de l'accelerador, o si estàs passant per una zona de neu que està a la carretera amb gel o neu, vas a poc, amb marxes curtes, etcètera. Home, has de ser conscient que quan entres en una via urbana, tan urbana com és la de Cunit o com és la de Segur de Calafell, doncs també hauries de tenir la mateixa precaució que quan estàs conduint sota un xàfec o quan estàs conduint sobre neu.
Sí, bé, jo suposo que al final els que som d'aquí podem saber ja més, que és una zona delicada i anar més a compte, i gent que pot passar doncs, sense ser de la zona pot anar més despistada o no tanta atenció, i si això es barreja amb que algú passi sense mirar, això és una altra de les coses que jo ja fa temps que per aquí a Vendrell també jo paro, miro a banda i banda i fins que no veig que el cotxe para, jo no passo, perquè és que a vegades...
No, i si està el cotxe a 300 metres, passo.
Clar, o està molt lluny, o para, o fins que para, perquè ja dius, ja m'està veient, ja pararà, no. A vegades no para.
A vegades tira milles. Això és com els patiners.
Passa al costat i et fa així, com dient, ai, perdona, i dius, perdona, però què vol passar?
No m'has vist, tio. Escolteu, i acabem amb un tema que és el Festiuet, si us sembla bé... o el Parc de la Sínia, el Parc de la Sínia, que viurà terror aquests dies i que va començar dimarts, i el Festiuet, que sembla que recupera aquesta zona d'aparcament, no, d'acampada.
Bueno, que sí, tornarà a fer-ho allà al Diver Park, sí. Sí, perquè no, l'any passat a la zona es veu que no era adequada o que era inundable, van dir... I també s'havien queixat molta gent, que no era un lloc que estava massa ben adequat i feia molta calor, i aquí sembla que, bueno, que estaran... I jo, suposo que encara estan esperant el permís. Imagino que els tindran, si no, serà un poll important.
Bueno, jo el que ara, amb la proximitat, amb la relativa proximitat del niu de la tortuga, no sé si això pot condicionar el Festiuet.
Jo crec que no, Jo crec que no. Jo,
No està a prop.
Per això, jo, una de les primeres coses, ahir quan el dissabte o el diumenge, no sé quan va ser el niu, que vaig parlar amb la Bàrbara Peris, que encara està fent per allí, no sé si com a ecologista ara o què, però encara està...
Sí, ara és com a veïna ecologista.
Com a veïna. I li vaig preguntar precisament per això i em va dir no està a prop.
Déu-n'hi-do.
Ella és precisament és contrària al Festiuet, Vull dir que si no es fes a la playa a la sorra, ella estaria més contenta, però em va dir que no estava prou, que no afectava.
I donava problemes aquest any o no? Perquè la gent l'any passat es va enfadar molt, els veïns i veïnes.
Sempre hi haurà gent que s'enfadarà pel soroll. Sí.
Està molt més lluny de les divendres que l'any passat, però bueno, sí, suposo que hi haurà gent que es molestarà.
Mhm. I aquesta nova que el dimarts van començar la primera, el terror al Port de la Sínia, com ho veieu? Perquè a mi em sembla com molt divertit, eh?
Bé, bueno, però això té una curiositat, que aquest cicle de cinema de terror es va fer a la plaça Alcalde Romeu de Calafell. Mm-hmm. I això quedava pràcticament a escassos, molts escassos metres dels balcons d'un bloc de pisos. I va haver molts veïns que es van queixar, sobretot perquè ja no només pel soroll i per la pel·lícula, vull dir, perquè la pel·lícula dura una hora, dues hores i punto, sinó perquè, clar, al ser pel·lícules de terror i a casa doncs tenien nens petits, doncs ho passaven molt malament.
Ai, mare.
Ho passaven molt malament. I sí, l'Ajuntament va rebre queixes de que, clar, vull dir, és que pràcticament tenien l'assassino en casa.
Ostres, Déu-n'hi-do. O sigui, que ara, si volen passar por, que se'n vagin al Parc de la Sínia amb pel·lícules de terror.
Sí, home, i vulguis o no, si ara que faci una nit, tot i que a les 10 de la nit doncs ja ha baixat la calor, però bueno, vull dir, no deixa de ser una plaça molt més enxugadeta, i allà al Parc de la Sínia doncs, ostres, té més espai, té més aire, s'estarà molt millor a la gent que li agradi aquest gènere de cinema.
Macos. Moltes gràcies, com sempre, per participar en aquesta tertúlia periodística d'aquí del Penedès en Xarxa. Última intervenció vostra, perquè marxem de vacances el 14 de juliol. Així que des d'aquí us desitgem molt bon estiu i molt bones vacances, si és que les feu.
Molt bé, igualment.
Molt bé, bon estiu.
Adéu. Adéu.
Així sona Marcus Miller, un dels cap de cartell del Bijaç Vilafranca 2023, que comença avui i acaba diumenge. Justament tocarà diumenge l'escenari principal de la plaça Jaume I a partir de les 10.
Penedès en Xarxa.